Àngel Miret, bona vesprada.
Bona vesprada.
A mi em sap greu perquè no està jugant l'Europa, que és l'equip de tus amores. Sí, o quin és, exactament? Sí, sí.
L'Hospitalet.
Home, l'Hospitalet.
L'Hospitalet, sí.
Doncs mira, la Maria José, la teva gran amiga Maria José,
sí,
és d'Hospitalet. És l'alcaldessa in pectore de l'Hospitalet.
Ja té al costat seu un gran aficionat a aquest equip fantàstic que és l'Hospitalet.
Molt bé. Puja't una mica al micro, que està una mica baixat.
Vinga,
dona-li
doncs,
ahí aquest toc.
Una
mica més amunt, amunt, perfecte.
Vinga.
Escolta, Àngel, com sempre m'has enviat els teus titulars que ara desenvoluparem, però volem començar aquest moment de camins recordant una notícia que hem conegut avui mateix, que no sé si la coneixies, Àngel.
Aquesta
mateixa tarda hem conegut aquesta notícia, i és que la Sagrada Família, si no la coneixies te la dic ara mateix, preveu per aquest any, per al 2022, la finalització de les torres dels evangelistes Lluc i Marc, i també elevar la Torre de Jesús 3 nivells més. Més passes en el camí per la seva finalització. Per tant, doncs, contents.
Això vol dir, a més, que s'està recuperant el nombre de visitants, perquè un dels problemes
Correcte.
De la continuïtat de la Sagrada Família era justament
sí.
la manca de recursos econòmics arrel de la disminució d'ingressos per la pandèmia.
I nosaltres volem recordar... A veure, exclusives no hem donat masses en aquest programa, però sí que vam tenir...
No, alguna donem.
Alguna donem. No ens fem de menys. Vam tenir aquest programa l'11 d'octubre, justament a l'arquitecte director de la Sagrada Família, en Jordi Faulí. Va ser una conversa fantàstica i en aquell moment ja ens avançava algunes coses. Ens deia això en aquest programa En Camins. Se sap més o menys per quan estarà aquesta torre central. Serà la darrera part, ja?
En principi, com que la construcció és per fases, a la fase en què estem treballant és la de les 6 torres centrals. Acabem la torre de la Mare de Déu el mes de desembre i, per tant, a continuació, s'han de continuar les torres dels evangelistes, que estan ja iniciades, i també la de Jesús.
Pum, el soroll. Era Jordi Faulí que ens avançava doncs, aquesta inauguració de la Torre de Maria i Benedicció, que ja vam tenir, per tant, això es va complir, i ens donava també, ens deia que les següents fases afectarien als torres dels evangelistes. Avui hem conegut que seran les dels evangelistes Lluc i Marc, i també que la Torre de Jesús va endavant amb aquests 3 nivells. A més, deixa'm recordar, abans de passar als teus temes, Àngel, que també s'ha anunciat una conservació i neteja de la façana del Naixement, que és aquesta façana que té com un altre to més obscur, no? Perquè ja porta molt temps i s'ha anat desgastant una mica, per tant, aquesta part de la Sagrada Família també es podrà restaurar. Ahí queda la notícia, això ens deia el Jordi Faulí al respecte, encara sense saber dates, avui les hem conegut que serà durant aquest any. Ara faltarà concretar dies i concretar també, i probablement podrem reviure una festa que ja vam viure allí in situ, Àngel? O sigui que serien bones notícies. Doncs dita aquesta notícia, fetes aquestes consideracions, primer tema d'Àngel Miret d'avui, que bonic que és baixar impostos.
Sí, 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 la senyora Thatcher, Trump, la Dia de Ayuso...
Ai, Trump.
Tothom vol baixar impostos.
Molt bé.
I mira, doncs em sembla que és el primer que fa qualsevol moviment populista, dir que l'administració pública és ineficient, dir que els funcionaris van esmorzar a 2 hores, etc. El que no saben és que els serveis socials, la salut, l'educació i les infraestructures...
S'han de pagar, no?
Home, algú les ha de pagar, i les ha de pagar perquè són serveis comuns per tots nosaltres.
Perquè tu el darrer dia ens deies que això, aquesta acció o proclamació popular de rebaixar els impostos, doncs quizá, tal vegada era això, no? Una mica popular... però no tan ben reflexionat.
No, és que no és realista.
No és realista.
Pensa que en el món actual totes les grans economies estan molt endeutades. A l'estat espanyol, un terç de la deute que té doncs, és del propi Banc Europeu i, per tant, segurament no es retornarà mai al capital, però la resta, el 70%, i els interessos del Banc Central sí que s'han de tornar. Però, a més d'aquest problema, diguem-ne, que és estrictament financer, hi ha una qüestió que és també social i també, d'alguna manera, cristiana, que és... En el temps que vivim, paradoxalment, s'han incrementat molt les diferències entre els rics i els pobres, molt. No vull omplir-vos de dades perquè cansen i al final no s'entenen. És visible. És a dir, hi ha rics, molt, molt rics, i cada vegada gent més pobra. I aleshores, fins ara, l'únic sistema que s'ha descobert per redistribuir una miqueta aquesta diferència... són els impostos. Sense impostos, què farien els nostres avis? Cobrarien pensions o no les cobrarien? Els nostres malalts, els que no tenen diners per pagar-se una sanitat privada, es moririen. Els nostres nens, que no poden anar a escoles, diguem-ne, privades, no es formarien. Per tant, l'única manera que fins ara es, hi ha per redistribuir aquesta riquesa són els impostos. Per tant, el meu criteri és, no us creieu mai, aquests que diuen baixar els impostos. Hi ha una cita que m'agrada dir...
Quina, quina, a veure.
Que és allò de que aquests moviments populistes que demanen aquest tema dels impostos,
sí,
estimulen l'avarícia dels rics i, sobretot, el ressentiment també dels pobres. Perquè els pobres necessiten sentir que estan en una societat humana i que no volen només viure de la caritat, sinó d'una solidaritat intercomunitària. I, per tant, aquesta solidaritat la poden realitzar entitats com ho fa Càritas i tantes altres, però sobretot ha de venir de part de l'Estat. Jo recordo que el meu pare té 94 anys, i jo moltes vegades vaig jo a mirar si li han ingressat la pensió i tal. I el meu pare, 94 anys,
sí,
fa quasi bé 30 anys que cobra la pensió. I em deia, que parat que estic... Mai hagués imaginat que durant 30 anys a l'Estat em podria cobrir les meves despeses. Diu, perquè el meu avi, que el seu avi, un dels seus avis era sec, va tenir que viure des dels 50 i pocs anys que va esdevenir secs de la caritat o del suport o de l'aixopluc de la família. No tenia cap altre dret que el suport, sí, i l'amor de la seva família.
Jo només aportaré una cita de l'Evangeli, si em permets, que sempre m'ha cridat l'atenció perquè... Bueno, no entraré en més detalls, però em crida l'atenció segons algunes vessants que es poden donar a la pròpia Església. Però la cita és la següent. Al César lo que és del César i a Dios lo que és de Dios.
Ui, tant.
És a dir, en cap moment Jesucrist diu passeu-vos a la torera el que us diguen les autoritats. Tot el contrari. Els dona l'autoritat. Inclús quan es revela Jesucrist, es revela d'una manera molt curiosa, que és deixant-se matar. O sigui, ell no és un revolucionari, sinó que és una persona que la seva revolució és entregar-se completament i punt. I fins aquí el meu comentari de qualitat, Àngel.
Molt bé, Rafa, sí senyor.
Bueno, en fi, és que clar, em despisteu. Ah, mira, ara m'estava dient el Ferran que un segon tema interessant per lligar, perquè té tal vegada cert sentit lligar-lo, és el de que de sobte tenim un papa comunista.
Sí, és clar. Ara
ben fet, Ferran.
Sí. Resulta que ara, arrel de la visita, sobretot de la... Ja feia temps que alguns ho deien, eh?
Sí.
Però arrel de la visita, sobretot de la Yolanda Díaz, vicepresidenta del govern, al papa,
sí,
alguns han arribat a dir que aquesta trobada era una cimera comunista.
Sí, comunistes.
No tenen ni idea del que vol dir el comunisme. El comunisme, primer, sí, t'has de documentar amb Marx i Engels, has de saber exactament què vol dir, i has de saber també que no s'assemblen amb res. Ara parlaré del que sí s'assemblen. El comunisme es fonamenta en el materialisme i el cristianisme es fonamenta en l'amor.
Bueno,
i aleshores, alguns que han viscut d'una església a vegades, diguem-ne, propera només als rics i als poderosos, creuen que qualsevol que es preocupi pels pobres, pels desheredats, pels presoners, necessàriament són comunistes. Que trist ser cristià i pensar això.
Sí, sí.
Que trist ser cristià i pensar això, quan justament és al revés. Els comunistes, i veiem la realitat Corea del Nord, Cuba, i també tota la rècola històrica, Stalin, els milions de morts, els gulags, etc., no s'assemblen amb res al cristianisme. Però Jesús no era un ser angelical.
No
era un ser angelical.
Jesús tenia...
No era un ser que mai havia trencat un plat, que es dedicava només a pregar i a cultivar la seva pròpia santedat. No s'assemblava en res.
Jesús tenia uns dos pebrots, però, vamos, com una catedral.
Només es pot entendre Jesús des del compromís i la preocupació pel que no compta. Si no és així, no entendrem res. I aquests confonen... aquests que l'acusen de comunista confonen això, la preocupació, i això sí que m'apena, perquè alguns d'aquests que ho diuen, a més es proclamen cristians.
Clar.
I no saben que això és el centre. I Jesús és dur contra els poderosos també, contra aquells que volen ser déus. Aquest criteri de vull ser déu. Mira, parlant d'aquest tema, m'he apuntat una frase del Magnificat que diu de Jesús, d'arriba el soli dels poderosos, el tro, vol dir el soli, que són paraules aquestes una mica, i enalteix els humils, els famolencs els omple de béns i els rics els acomiada buits. I una darrera frase de Helder Câmara, bisbe del Brasil, que sempre m'ha impactat i he volgut tenir-la present també a la meva vida, diu, la diré en castellà.
Vinga, va.
Cuando doy pan a un pobre, dicen que soy un santo. Cuando pregunto por qué el pobre no tiene pan, me llaman comunista. Aquesta és, aquesta és la realitat del papa comunista. I, per tant, l'interrogatori i la resposta a la pregunta és ben fàcil.
Sí.
No, el papa no és comunista, no és materialista, no és un seguidor de Marx i Engels, sinó que és profundament cristià i profundament seguidor del Jesús.
Jo et dic, ara, si em permets, mira, avui estic una mica destroyer i opinador, també.
Vinga.
No sé per què, m'ha agafat aquesta rau ja...
Em sembla molt bé.
Dos frases de l'Evangeli et diré. Això no, jo no tinc... O sigui, em venen al cap, eh? No, sin paper, tinc molts papers aquí, però no tinc res apuntat respecte a això. El primer és quan Jesucrist diu pobres siempre tendréis con vosotros. És a dir, ell relativitza el tema de la pobresa. Clar que és un home que mira pel desvalgut, que mira per tal. Però després hi ha una paraula que és no podeu servir a Dios y al dinero. No podeu servir a Déu i al diner. Quin sentit té aquesta paraula, Àngel? A veure què et sembla. Sinó que en l'acció de la caritat, que és important, tu ajudar al que tens al costat és important. N'hi ha un bé per tu mateix que estàs ajudant, que és la renúncia a aquest ídol que és el diners, que és un bé per tu mateix. Per tant, el Senyor moltes vegades, més que mirar als pobres, que també se'ls ha d'ajudar, evidentment, si pots, mira per la persona, desprendre dels teus béns, perquè això t'està fent un mal, la idolatria dels diners. I ja està, ja acabo de pontificar i de fer la meva homilia express.
No, no, és ben bé això el que dius, és a dir, el servei als diners avui en dia està molt més extès del que ens pensem. I no necessàriament els rics, eh?
No, és que el problema no són els diners, són l'afany de diners. I per tenir afany de diners no cal tenir diners, només cal tenir l'afany. O sigui que aquest és el problema. Bueno, escolta, aquí estem tu i jo, pim-pam, pim-pam. Següent tema, abans de poder acomiadar-te, tot i que sempre em sap molt greu acomiadar-te, perquè aquestes converses m'agraden molt. Anirem per, si vols, a veure, el de... Tirem per les fonts de l'11 per al sex, millor? Tirem per aquí?
Doncs mira, sí, primer recordar que el sistema que fan servir al sex es diu el sistema Braille, i Braille... fem una miqueta de cultura.
Clar.
Louis Braille era una persona francès, va ser músic. En algun lloc he vist, et deien que és capellà, i no és capellà, no era capellà, era un catòlic convençut, un home practicant, però no era capellà. Uh-huh. Aquest home era d'una família modesta i als 3 o 4 anys va perdre la vista per un accident. Per un accident va remenar unes eines de son pare, es va infectar d'un ull, en aquell moment no hi havia antibiòtics, estem parlant del primer terç del segle XIX. Uh-huh. Va passar la infecció per simpatia d'un ull a l'altre i es va esdevenir sec a partir del tercer any. I sec del tot. I aleshores ell no es va conformar mai, va tenir una família més molt proactiva en aquella època, el van intentant que la seva vida fos el màxim de normal, i va acabar descobrint aquest sistema de Braille, que són 60 i pico de signes, jo ara no recordo exactament el pico, i que possibiliten que avui en dia tots els secs puguin tenir disponibilitat no solament per llegir i per escriure, sinó també per fer matemàtiques, per fer música, és a dir, és un sistema que s'ha extès...
És aquest sistema, jo crec que tothom el coneix, però bueno, podem recordar que és el tacte. És el tacte que té unes rugositats cada signe i els secs de seguida els...
Sí, us quedaríeu parat amb la velocitat que poden fer les coses. En el món es calcula que hi ha uns 40 milions de persones cegues absolutament, és a dir, que no veuen res de res, i prop de 300 milions que tenen discapacitats visuals moderades o greus. En aquest sentit, el que s'hi vull posar en valor és la tasca de la ONCE, no amb altres històries que la ONCE ha tingut històricament, de negocis, etc. Uh-huh. Però sí dir que les 70.000 persones cegues que pertanyen a la ONCE a Espanya poden gaudir d'un fons documental, que jo m'he quedat parat, de 68.000 obres. 68.000 obres. O sigui, pràcticament, jo crec que està tota la biblioteca...
Tot allà.
dels llibres importants, sí, dels quals la meitat més o menys estan disponibles en braille i l'altra meitat amb audiollibres, o sigui, la manera també,
clar, també
per
també.
Tant, de poder, sí, sí, de, sí, poder, sí, seguir, de poder seguir, diguem-ne, la vida ordinària,
doncs
poder
una,
llegir qualsevol cosa.
Una notícia maca, una notícia que ens congratula i una notícia que està fantàsticament.
I un país que ens, en aquest sentit ens enorgulleix que hi hagi aquest servei en aquestes persones.
Àngel Miret, ens retrobarem d'aquí 15 dies o què?
I tant, si Déu vol i si la salut ens ho permet.
Correcte.
I no hi ha cap novetat, aquí estarem.
Ho estarem desitjant. Pausa i...
Què, el Barça?
Ara ho direm, i perquè ja no tenim bones notícies, ja, però fem la pausa, respirem i us donem notícies sobre el Barça.